COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 13 de febrer, el dia en què celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, i ens permetran que avui ens mirem una mica al melic, perquè per als que estem en aquesta banda del micròfon és un luxe poder celebrar aquest dia fent el que més ens agrada, el que ens apassiona, de fet. Explicar-los històries cada dia a través d'aquest micròfon és de les coses que més ens pot agradar en aquest món, presentar-los als protagonistes del dia a dia, aquelles persones reals que tenen idees, que tenen projectes, negocis, queixes també i històries molt particulars. En el fons, el que més ens agrada aquí és tafanejar i explicar-los aquestes històries amb paraules i amb música. Això i colar-nos a casa seva, al seu cotxe, a la feina o en aquell auricular que els acompanya mentre passegen, corren, van al tren o a l'autobús. L'únic que podem fer avui és donar-los les gràcies per ser sempre a l'altra banda i volem que siguin més que mai protagonistes d'aquesta estona de ràdio en directe. Com cada dia hi posem música, tot plegat, i avui en posarem molta al llarg del programa perquè volem repassar grans èxits musicals que parlen de nosaltres, de la ràdio. Comencem amb els Bagels. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Parlarem també amb emprenedors que cada dia aixequen la persiana i que pràcticament al mateix temps encenen la ràdio. Són oients que ens escolten des de la feina i que avui han volgut passar aquesta estona amb nosaltres. Així que pujarem al taxi del Ramon i anirem a la barra de la taverna del Javier. Farem també el cafè dels dilluns. Serà amb el director del Museu de la Ràdio, protagonistes Luis de l'Olmo, de Roda de Barà. El Pere Virgili vindrà amb moltes històries i alguna sorpresa. Vindrà també avui el Sibarita, més radiofònic que mai, perquè s'encarregarà de maridar-nos diferents programes de ràdio. Què es prendrien vostès amb un Herrera en COPE o amb un Tiempo de Juego? Doncs el Sibarita no vindrà sol avui, perquè vindran propostes i algunes d'elles que tenen nom i cognoms. Café Ciano i la cervesa Rosita seran al nostre programa. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i la app de COPE, només buscant emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Maria Ríos, molt bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona predomina el cel ennuvolat, amb intervals ennuvolats i precipitacions que són més probables i intenses al prelitoral i una cota de neu entorn als 1.400 metres. Les temperatures sense grans canvis. Arribarem a 17 graus al Vendrell, Tortosa i Reus, 14 a Gandesa i 18 a Tarragona. El vent bufa de component est és moderat, amb intervals de fort i ratxes encara de 70 km per hora en cotes altes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit, i el que sí hem de dir pel que fa al trànsit és que avui han entrat en funcionament els dos nous radars de tram de l'A7 a Tarragona, en tots dos sentits de la marxa i en un tram de 4 km amb velocitat limitada a 100 km hora. La Confraria de Pescadors de Tarragona vol replantejar el contracte que té amb Pescanova. Des de fa una dècada, l'empresa es queda el 80% del peix i la resta es distribueix als comerciants. L'acord, que s'ha anat renovant, va suposar la solució en un moment dolent per la viabilitat econòmica de l'agrupació, però ara la situació ha canviat lleugerament. Ruth Guerrero.
Segons el vicepresident de la Confraria, Jordi Arbós, els pescadors consideren que no poden continuar amb les condicions actuals i que s'ha de renegociar el conveni. Amb tot, encara queda un any de contracte que la Confraria té la intenció de complir, perquè rescindir-lo suposaria una indemnització a l'empresa d'uns 300.000 euros.
Encara queda l'any de contracte, però bueno, hem d'esperar que acabi el contracte, perquè si no té... qui trenqui el contracte ha de pagar 300.000 euros, m'entens? Bueno, després hauria de parlar, perquè tampoc volen quedar malament en Pescanova, i si volen comprar peix aquí a Tarragona, pues, si obrim la subhasta, com tenim intenció de fer, si volen comprar peix aquí a Tarragona, entre les portes obertes.
I notícia econòmica del matí: a aquesta hora es reuneixen a Tarragona prop de 300 empresaris de Catalunya i la Comunitat Valenciana que reclamen la posada en marxa del corredor mediterrani.
La trobada es fa al Palau Firal i de Congressos i és la primera d'una sèrie de trobades que es faran també amb Múrcia i Almeria. A l'acte hi assisteixen, per exemple, el president d'AVE i del Cercle d'Economia. L'objectiu és posar en comú les demandes del territori per exigir novament la posada en marxa del corredor mediterrani.
La xifra del matí són les 17 medalles que la denominació d'origen Terra Alta s'ha endut al concurs internacional de les garnatxes del món. El certamen, que premia els millors vins de la varietat, se celebrarà l'any vinent a la comarca.
S'han reconegut 17 vins de la DO Terra Alta, 11 amb l'or, 3 amb la plata i 3 amb bronze. Entre els premiats, l'avi a Rufí Blanc de Vins Pinyol, la Fou de Batea o el Tempus d'Altavins Vinicultors. La Terra Alta, que concentra el 33% de garnatxa que es produeix al món, serà l'anfitriona del certamen el 2018. El concurs ajunta més de 80 professionals del sector que fan un tast a cegues dels vins presentats.
I encara una altra xifra: el telèfon d'emergència 112 va atendre l'any passat més de 2,5 milions de trucades. El dia de Sant Joan és un dels que concentra més trucades de tot l'any i se'n van concentrar 10.200. Des de les comarques de Tarragona es van fer l'any passat 129.200 trucades.
És un descens del 6% respecte a l'any anterior. Al voltant d'un terç de les trucades es van fer per motius de seguretat, seguides per les fetes per demanar assistència sanitària, prop de 41.700. Per motius de trànsit se'n van fer més de 20.000 i 7.000 amb motiu d'un incendi.
12:27, en plana política, l'Ajuntament de Reus presentarà avui el recurs a la sentència que anul·la l'entrada del municipi a l'Associació de Municipis per la Independència. El jutge va estimar el recurs presentat pels 4 regidors de Ciutadans i Societat Civil Catalana.
En la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el decret d'alcaldia que aproven l'adhesió de Reus a l'AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat. L'alcalde Carles Pellicer ha explicat que, tot i conèixer la sentència del jutjat, mentre no existeixi una sentència ferma sobre la qüestió plantejada, Reus continuarà adherit a l'AMI tot respectant la voluntat dels 17 regidors que van votar-hi a favor.
L'Ajuntament segueix adherit a l'Associació de Municipis per la Independència. Presentarem un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, tercer, que lamentem que no es respecti l'autonomia municipal.
Més qüestions: grups reduïts, viatges a peu imprescindibles i fomentar les energies pròpies. Aquestes són algunes de les pautes que el Priorat hauria de marcar com a imprescindibles en la seva estratègia de turisme sostenible que potenciï i cuidi el territori, a més de preservar-ne la identitat.
Aquest cap de setmana, la Morera de Montsant ha acollit una jornada sobre turisme sostenible en què s'ha portat a debat l'estratègia a seguir. Jaume Salvat, professor de la Universitat Rovira i Virgili, ha remarcat que alguns dels hàbits en el marc del turisme sostenible inclouen visites més pausades, amb una relació a l'entorn més de pell, amb grups més petits en què el viatge a peu sigui imprescindible. També que els establiments turístics agafin nous hàbits i es plantegin, per exemple, tenir energies pròpies.
Al turista li hem de reclamar, però sobretot hem de ser exigents amb nosaltres mateixos, no? I amb això tindrem una relació més fàcil. De la manera que se'ns presenten els llocs que anem a visitar, també acaben condicionant les nostres formes d'actuació, no?
Bona notícia: Tortosa oferirà almenys una òpera anual en la programació estable del Teatre Auditori Felip Pedrell. La capital ebrenca s'incorpora així al cicle Òpera de Catalunya amb Così fan tutte de Mozart.
L'objectiu d'aquest cicle és fer arribar l'òpera en viu a altres comarques de Catalunya i descentralitzar aquesta disciplina, històricament centrada a Barcelona. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, s'ha mostrat convençut que la iniciativa tindrà èxit a la ciutat, però també a les Terres de l'Ebre, i s'ha compromès a poder programar 2 o 3 òperes a l'any.
Aquest cicle d'Òpera de Catalunya se fa en aquests moments a 11 teatres del nostre país. Està impulsat per l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i implica que a partir d'esta temporada a Tortosa tindrem una programació estable almenys d'una òpera cada una de les temporades.
I arribem al punt de dos quarts d'una amb una mala notícia, i és la que llegim avui al delcamp.cat. El cinema Reus Pala es tancarà en dues setmanes.
Divendres passat, el ple de l'Ajuntament donava l'aprovació a iniciar el projecte per enderrocar i reestructurar l'edifici on ara hi ha els històrics cinemes i on la promotora Cel Urbà té intenció d'instal·lar-hi un centre d'atenció a la tercera edat. Les obres podrien començar entre maig i juny, però sembla que el cinema Pales tancarà portes en dues setmanes després de 39 anys d'activitat.
Consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Un saludo muy especial.
Doncs justament el dia que celebrem, el Dia Mundial de la Ràdio, sabem que ha mort als 83 anys Juan Soto Viñolo, guionista del consultori radiofònic d'Elena Francis. Juan Soto vivia des de feia anys a Calafell i va morir dissabte a l'Hospital del Vendrell.
Ahir li devem els guions del consultori radiofònic d'Elena Francis, destinat a públic femení i que va ser un fenomen sociològic a l'Espanya del franquisme. El programa va desaparèixer el 1984, any en què el periodista va escriure el llibre Estima d'Elena Francis, on recollia els casos més significatius del programa. Soto Viñolo va ser cronista de toros per al periòdico durant gairebé 3 dècades i va escriure les biografies de Manolete Paquirre, Rocío Jurado o Lola Flores.
Dotze i 32, anem a veure què ha donat de si esportivament parlant el cap de setmana, Ruth.
Doncs ha donat de si que el Nàstic continua cué, empat 1-1 davant l'Alcorcón, i que el Reus també ha perdut per 1-0 davant el Numancia a casa seva. Per cert, un Numancia que estarà dissabte amb el Nàstic, eh?
Mirant les portades dels diaris, anem al Diari de Tarragona.
Mira, sorgeix el debat sobre l'eutanàsia en capçalera i la imatge és per l'any del Gai que se celebra a Tarragona.
Passem pel Reus Digital.
Sí, parla del Priorat, que ha moltes llavors plantades, però encara els fruits es queden aquí, i també dos detencions al carrer Pròsper de Bofarull.
Fem una ullada al delcamp.cat.
Sí, diuen en capçalera glaçats a Sòria, i també que una nova batuda policial acaba amb un detingut per tràfic de marihuana a la zona de la plaça Gandhi.
I finalment avui el Tarragona 21.
Sí, tenim aquí el Tarragona 21. Entren en funcionament els radars de tram de l'autovia A7 en el seu pas per Tarragona, i en el destaquem multa de 700 euros per deixar el seu gos tancat al cotxe mentre era a la platja de Tarragona.
Molt bé, doncs fins aquí el bloc informatiu. Són les 12:33. Ens aturem només 50 segons per la publicitat, i atenció, perquè a partir d'ara en aquest programa passaran moltíssimes coses. No s'ho perdin, eh?
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mulletas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
A Cope Tarragona es l'hora del café.
És l'hora del cafè al programa. Avui en fem un de molt especial perquè és dilluns dia 13, ho saben, Dia Mundial de la Ràdio, i el prenem, Ruth, avui fem el cafè a tres bandes, eh?
Sí,
perquè
sí,
perquè avui la Ruth i jo aquí, en directe, tota l'estona...
Hem d'estar aquí, al peu del canó, que volem passar-nos-ho bé i que s'ho passin bé també els oients.
Doncs ens ho passarem molt bé aquesta estona, perquè prenem el cafè del dilluns amb Pere Virgili. Ell és director del Museu de la Ràdio, protagonistes Luis de l'Olmo, de Roda de Barà. Pere, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Moltíssimes gràcies per per estar aquí amb nosaltres aquesta estoneta. Primera pregunta que faig sempre en aquesta secció, com pren el cafè el nostre convidat, si és que em pren?
Sí, que em prenc.
Sí?
Descafeïnat, eh?
Descafeïnat.
Tres o quatre cada dia.
Vale, no ho dic
ara,
per...
Ara en porto un i després de dinar un altre i el vespre un altre.
La propera vegada que vingui així ja li tindrem preparat al gust, eh?
Sí,
que es
sí,
diu.
Ho faré.
Escolta, Pere, ara parlem del museu, d'aquesta joia que tenim aquí a Roda de Barà. Explica'm com comença la teva relació amb la ràdio o quin record tens de la ràdio. Tu n'has fet, de ràdio?
Jo sí que en tinc a casa, esclar.
Però n'has fet? Has fet ràdio, tu?
No, no he fet mai, no. Jo, de ràdio.
Com
no,
pot
no.
ser?
I el primer record que tinc de la ràdio és un ràdio que tenia el meu pare quan la Guerra Civil dins l'armari. Perquè, escolta'm, jo quan hi va haver la Guerra Civil Espanyola la vaig passar dels 6 als 9 anys, ja. Per tant, ara ja sabeu els que tinc, en tinc 87, eh?
No ho diria ningú. Mira, no ho diria
doncs
ningú.
El primer record és aquest, que mon pare posava la ràdio dins l'armari tapat amb roba perquè si passés algú no el localitzés i això, i cada dia escoltàvem les notícies a la nit. Aquest és el primer record.
I com comença? Bé, suposo que aquest és un dels primers moments que comença aquesta passió per la ràdio, per escoltar la ràdio, perquè al final estàs molt lligat, no?, a tot el que és aquest mitjà, tot el que significa.
Bueno, jo la passió per la ràdio, home, com que jo he treballat molt durant tota la meva vida, no podia escoltar massa, però el que sí que és veritat és que a casa, quan començava el programa de Lluís de l'Almó, doncs ja el posava la meva dona, i a les hores que estava a casa l'escoltava, i l'escoltava amb tot des del començament fins a l'acabament. Aquesta és la ràdio que escoltava jo sempre.
Com és, eh? Una admiració que acaba sent amistat.
Amistat, perquè aquí acabes de dir paraules màgiques. Lluís de l'Olmo, que és, sí, fet, un dels artífecs pel qual tenim aquest museu aquí a Roda de Barà, bé, ell i tu, Pere.
Sí, bueno, jo vaig fer el que vaig poder per muntar aquest museu, doncs, a l'Ajuntament. Bueno, un bon dia, el Lluís de l'Olmo, diu, Pedro, todo esto, però ja conec el Lluís des de l'any 72. Tenim molt bona amistat, eh? I inclús, no sé si ho haig de dir o no, però doncs el meu gendre és el germà de Lluís. Jo sóc família, però no ve la família, l'amistat amb el Lluís no ve de la família, sinó que ja la teníem abans, eh? I, bueno, un bon dia em diu, Pedro, todo esto se me lo quieren llevar a Ponferrada. Lluís ja tenia un museu muntat a Ponferrada amb 100 aparells de ràdio. Em diu, se me lo quieren llevar a Ponferrada, tu què opines? Hombre, tu què quieres que opine? Si jo soy de Roda de Barà, jo voy a hacer lo que pueda para que esto se quede en Roda. I, bueno, vam parlar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament és propietari d'aquest local on està ubicat, i el Roc Sant Gaità, un local preciós, eh? I em diu, mira, escolta, l'alcalde, escolta, tens el clau, ensenya-li l'edifici amb el Lluís, si a Lluís li agrada, doncs munta-ho. I així va anar, i ho vaig muntar jo. Des de Setmana Santa, que ho van encarregar, inauguràvem el dia 12 de juliol del 2012. En 3 o 4 mesos ho vam muntar tot.
Ah, t'anava a dir, temps de rècord, no?
Sí, temps de rècord.
Per organitzar tot això.
Jo quasi només em quedava a dormir allà, i prou. Però menjava i menjava més de 4 vegades. Bé, llavors el Lluís tenia 140 aparells de ràdio, i bueno, però esclar, sabeu el que és començar a prendre mides, fer festanteries, fer-ho pintar tot, muntar-ho, i jo em semblava que amb això ja n'hi havia prou, però la feina va venir a l'hora de col·locar els aparells de ràdio, perquè tota la brigada municipal em porta tots els aparells de ràdio, 140, i me'ls deixa allà al mig, i jo anar col·locant un aquí i un allà, i jo no ho sé el que vaig arribar a moure d'aparells de ràdio, que no m'agradava d'aquí, el posava allà.
Sí?
I així...
Estava sol? No l'ajudava
ningú? Sol, no volia que ajudés ningú. No? Ah, us diré una cosa. Ah. Quan jo l'estava muntant, el Lluís de l'Olmo també, que venia els caps de setmana, em deia, Pedro, sí, com va el museu? Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. No.
Oh. No era sorpresa.
Tu no vienes, veure.
Tu no vienes hasta el dia que esté montado. Perquè te conozco, perquè el Lluís em hauria començat a dir, no, és tu, en vez d'aquí, ponlo allà, no, jo vaig agafar la meva idea, punto. Doncs no venia ningú, tot sol ho vaig fer. I és l'única manera de treballar més, almenys jo treballo més a gust. I
ho feia de dir que tots els aparells i tot el que podem veure en aquest museu és de Lluís de l'Olmo, d'aquesta col·lecció privada, no?, que una part està a Ponferrada, i la més gran, ara tenim aquí a Roda de Barà. Quants aparells teniu ara mateix?
Bueno,
aparells ara, i altres coses?
L'altre dia encara vam estar catalogant uns quants més. Bueno, catalogats tenim la ràdio dels 500, 500 i en menys n'hi ha 70 o 80 per catalogar encara.
Jo li voldria fer la pregunta si funcionen aquests aparells.
Sí. Jo haig de ser sincer, el 100% no funciona, però el 85% funcionen. El que passa és que nosaltres en fem funcionar repartits i per allà dintre, doncs 15 o 20. Perquè esclar, necessitaríem un transformador de 220 a 125 en cada un d'ells. No? Però funcionen, sí.
I l'aparell més antic que tenim en aquest museu de la ràdio, Pere?
L'aparell més antic no és una ràdio, sinó que és una caixa de música que la va fer un rellotger suís i que és del 1820.
1820,
o sigui,
eh?
Falten 3 anys pels 200 anys. I funciona, eh?
Funciona
a la perfecció.
Això sí que és efemèride importantíssima, eh? Ja podem quedar ara per fer un programa des d'allà.
El dia que vingueu a fer el programa, si veniu, el dia que vingueu posarem un micròfon dintre d'aquest aparell i ho farem sonar.
Ui, ja està fet això.
Sí, nosaltres.
Quedeu-se-la aquesta.
Això queda gravat, Pere, eh?
No, endavant.
Ja ho ha dit, eh?
Que la hemeroteca és molt dura.
Sí, sí. Tenim una altra caixa de música, que aquesta és tan gran com aquesta porta, eh? Amb uns discs metàl·lic de 60 centímetres, que jo n'he dit els CDs d'abans, els CDs d'ara, no? Perquè són els d'abans, que sonen a barbaritat. Aquesta també la faríem sonar.
De fer 2x1, o sigui que...
Sí, sí, dos metres del CD, quasi un metre d'amplada. Sí, és alemana, aquesta.
I passem del més antic al més modern. El més modern que tenim...
Del 2012, que és de Taiwan, no? Del Japó, de Corea, o no sé. També en tenim de Rússia, que venen turistes de Rússia, de Japó, de tot aquí. I si no, sí, troben un aparell del seu país, llavors ens n'envien un. I a mi he trobat en 3 vegades així.
És fantàstic,
sí,
això.
Sí, sí. No, jo quiero que aquí hi ha un aparato, un ràdio de Rússia, i al cap d'uns dies, pum, rebem un aparell de Rússia.
A això és meravellós, perquè sí, al final la col·lecció va creixent també, no? Gràcies a la gent que us visita. Quanta gent us visita aproximadament, Pere?
Aproximadament, bueno, jo ara donaré números rodons. En 5 anys farà el mes de juny. En 5 anys, sí. 50.000 persones. Sí.
5 anys al mes de juny. Sí. M'estàs donant pistes per posar data per fer un programa en directe des d'allà. Aquest sembla programa d'aniversari. Com ho veus, això?
Ah, sí?
Perfecte. Jo estic disposada, eh?
Prenc nota. El 12 de juny.
12 de juny.
Jo ho veig ideal, eh? I a més, prop del meu aniversari, ja ho tinc, eh?
Bueno, però un moment, si el 12 de juny, ara tinc el calendari.
Jo ara no sé en què cau.
Si el 12 de juny...
És dilluns.
Ens dilluns. Bueno, faríem quedar Lluís de l'Olmo.
Ja en parlarem.
Sí, ho faríem.
Ja faríem.
Ja en parlarem. Jo el recomano que si no coneixen aquest museu de la ràdio que tenim allà a Roda de Barà, al Roc de Sant Gaietà, que hi ha el lloc, és magnífic, i a sobre tenim un museu que jo crec que ho parlàvem ara abans d'entrar amb el Pere, molta gent d'aquí encara no sabem que el tenim, doncs els animo que ho descobreixin, perquè a més és un lloc únic, no?
Únic.
És únic al món.
Pensa que el tenim muntat damunt del mar.
Sí, sí.
O sigui, estem rodejats de mar.
És un espai magnífic.
Hi ha una sala polivalent que hi ha 90 cadires, que allà és on el Lluís de l'Olmo cada estiu fa una xerrada o un col·loqui o això, doncs que estàs rodejat de mar. Mm-hmm.
Doncs és un lloc fantàstic. Jo els animo a que el visitin. No se'n vagin perquè parem això que té la ràdio. Pere, hem de parar uns segons per la publicitat, però continuem perquè ens portes sorpreses. El Pere Virgil no ha vingut només ell amb fotos del museu i amb la seva sabidoria. No. Ve amb sorpreses.
Que no està sol, eh?
No està sol. Ara tornem.
Que l'amor està a l'aire? No. A MediaMarkt, l'amor és en el preu. Vine del 9 al 15 de febrer i deixa't seduir per les ofertes irresistibles que hem preparat per a tu. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Vinga, continuem aquí a Herrera en Cope a Tarragona. Pere, hem parlat del Museu de la Ràdio i, evidentment, no podem parlar del Museu de la Ràdio de Roda de Barà sense Lluís de l'Olmo, no?
Per supost.
Imprescindible.
És el seu museu.
Doncs què et sembla? Jo he dit que el Pere avui vindria amb sorpreses i una d'elles és que tenim a l'altra banda del telèfon a Lluís de l'Olmo. Lluís, què tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
Muchísimas gracias por atendernos este ratito. Oye, qué buen rato habéis pasado esta mañana con Carlos Herrera, ¿eh?
Celebrando el Día Mundial de la Radio, efectivamente, yo con Carlos y con José María García y con Iñaki Gabilondo. Yo le he dicho al director del programa que a ver si esto lo hace una vez al mes, con el fin de que podamos venir invitados por la COPE Madrid a celebrar no solamente la fiesta de la radio, sino la fiesta madrileña.
Oye, pues sería maravilloso. Lo malo que yo creo que hoy en COPE, a partir de las 9, hemos estado un rato que no trabajaba nadie, me parece, pues estábamos todos enganchadísimos a esa tertulia.
Hombre, es la primera vez en mi vida radiofónica que yo estoy sentado a la vera de mis compañeros, amigos y contrincantes, ¿no? Yo creo que ha sido para mí inolvidable, sobre todo en este momento que ya estoy retirado y que se cuentan los días con los dedos de la mano, ¿no? ¿Estás ahí o se ha cortado? ¿Estás ahí?
Estoy aquí, estoy aquí. Te quería preguntar, Luis, porque tengo aquí en el estudio a Pere Virgili, que le conoces muy bien. Yo no sé, ahora que hacemos sí. como que no nos escucha, si te parece, y me cuentas sí. tú que qué tal Pere, que cómo empezó aquí vuestra relación de amistad, que le ha llevado a ser un poco el guardián, ¿eh?, de este Museo de la Radio en Roda.
Bueno, este Museo de la Radio no sería posible si no estuviera Pere Virgili. Pere Virgili es el alma, no sabéis cómo respira, qué cariño le pone, qué detallista es, no solamente con todos los aparatos que tenemos en este Museo de la Radio, considerado como el mejor del mundo en toda de Bagá, sino también los detalles y las sugerencias y las ideas que tiene Pedro para que cada día sea mayor. Ahora mismo está, os lo habrá contado, me imagino, vamos a ampliar entre todos, pero sobre todo gracias a la iniciativa de Pedro Virgili, este museo, con el fin de que los ciudadanos que entren estén durante 50 minutos o una hora paseando y observando las delicias de la historia de la radio a través de los aparatos magistrales que tenemos ahí encerrados.
Mm-hmm. Pere, ¿qué li dius a Luis de l'Olmo? ¿Qué li vols dir?
jo, Luis, el que li voldria dir és que no es passi amb mi, home. Jo si faig això és perquè m'agrada i per ell i pel poble, però doncs jo no sóc cap extraordinari, ¿eh? No, yo faig lo que em surt de dins y punto.
Hombre, la verdad
gracias,
es que
Luis.
Pasión le pone, Pere, ¿eh, Luis?
Pasión, no, pasión despedido. Yo creo que en este momento, y mira que Pere Virgili está enamorado de su familia, le pasa lo que a mí, ¿no? Pero si nos pusieran en el contrapeso, ¿qué queréis, la familia o el Museo de la Radio? Los dos le daríamos un disgusto a la familia, porque nos inclinaríamos por la radio.
Luis, sé que tienes poquito tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Me gustaría que nos contases a nosotros y a los oyentes de COPE Tarragona, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú con la radio? Como oyente, supongo, claro.
El primer recuerdo en pantalón corto, en la emisora de mi pueblo, en Radio Ponferrada, cuando estaba salía del cuarto curso de bachillerato y me iba a hacer el ventanal de la ciudad a Radio Juventud de Ponferrada, ¿no? Ese es el primer recuerdo. Luego venían las crónicas deportivas de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que yo mandaba, después de contarse a los eventos, mandaba al Diario de León. Esos son los primeros recuerdos. Luego he tenido recuerdos maravillosos en Asturias, en León capital, en Madrid y sobre todo en esta Barcelona del alma, en esta Cataluña de mis amores, donde han nacido mis nietos, mis hijos y todos mis mejores amigos.
Uh-huh. Ruth, te quería preguntar algo también.
Yo, si me permitís, es que estoy fascinada al oírle al otro lado. Bueno, lo tenemos aquí con nosotros de alguna manera. La verdad es que sentimiento hay mucho, Pere tenía aquí ya los ojos.
Sí, bueno, le estabas emocionando.
Sí. Lo que queremos es que venga aquí Luis del Olmo.
Hombre, pues
le hacemos una invitación, ¿no?
Claro, hombre.
Yo le prometo, cuando tenga tiempo, en compañía de Pere Virgili, nos acercaremos hasta vuestro estudio.
Uy, pues
mira, y ahora que estoy a punto de cerrar, os voy a pasar la voz de un amigo. Ajá. No sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Iñaki Gabilondo, que está a punto de intervenir en otra historia, pero os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Iñaki, ¿qué tal? Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo. Le estábamos preguntando también a Luis del Olmo que qué buena mañana habéis pasado con Carlos Herrera, ¿eh?
Sí, pues mira, ahora ya se redondea además con esta visita a Tarragona. Yo quiero que sepáis que mi segundo apellido es Pujol.
No sé si eso es bueno, ¿eh?
La procedencia de este apellido es Horta de San Juan, Tarragona.
Ah, maravilloso sitio.
Caray.
Queda cerrado el círculo ya.
Pues oye, extendemos la invitación que le acabamos de hacer a Luis también, a Iñaki Gabilondo, y Pere, que vengan un día al Museo de la Radio de Roda de Bará y hacemos un programa desde allí, ¿no?
Oye, pues muy bien. Bueno, cuando queráis, si
yo
se puede.
Si Iñaki viene a Bará, yo os prometo que los traigo, vengo con ellos dos.
Pere Virgili dice que si Iñaki le dice ven, lo deja. Pero, todo.
Iñaki, primero tienes que venir a Roda casa de Luis, ¿eh?
Sí, eso ya a su paso todo, que ahora juntos hacemos los planes.
Una preguntita solo, Iñaki, ¿cuál, le hemos preguntado también a Luis del Olmo, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes asociado a la radio?
Como oyente niño.
Sí.
Porque la radio no había tele, es decir, yo la tele la conocí cuando estaba en la universidad, o sea, hasta que yo estaba en la universidad no existía la televisión. Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. Y entonces la radio era un territorio mágico, como puede serlo para un niño pequeño ahora en Islandia. Y entonces, ese es mi primer recuerdo, que estaba entronizada en nuestra casa, la radio, como un, bueno, el centro, el corazón de nuestra casa, donde nuestra familia y todo, pues vivía las peripecias de una radio que recuerdo con todo detalle, sus figuras más destacadas, sus programas más notables, etcétera, porque lo vivíamos con, como entonces se vivía la radio, tanto que no había televisión, como el gran centro del corazón abierto al mundo, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos también desde aquí todos los días, que siga siendo un poquito ese territorio mágico. Iñaki Gabilondo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
Buen día.
Buen día.
Adiós.
A ver, le devuelve el teléfono a Luis del Olmo, este momento radiofónico que estamos viviendo.
Nos hemos quedado.
Luis, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Estás aquí.
Compañeros.
Cerramos ya que sabemos que tienes que irte.
Espero que sea pronto.
Espero que sea muy pronto. Solo una pequeña, una última cosita. Luis del Olmo, ¿lo primero que hace por la mañana es encender la radio o no?
Sí, claro, para conocer las noticias, salir de la calle perfectamente, salir de casa perfectamente informado. Pero eso es un vicio que aprendí ya desde hace muchos años, ¿no?
Pues, Luis...
Sí, dime.
No, te iba a decir que sé que tienes que irte. Te agradezco muchísimo este momento radiofónico que nos has dejado vivir, que nos has permitido aquí con Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y Pere Virgili. Estás muy invitadísimo, bien. Ven cuando quieras.
Bueno, pues muchas gracias. Me quedo con la... invitación.
¿Eh? Un abrazo.
Luis, adiós, gracias.
Un beso para todos.
Adiós igualmente.
Deu, Luis.
He hagut de posar sintonia a Ruth perquè jo ja no podia, havia d'agafar aire d'alguna manera. Pere, mira, gran dia el que et vam convidar a venir, perquè això sense tu no ho hauríem aconseguit. Eh?
Bueno, mira, tinc una gran sort de tindre molt bona amistat amb el Lluís i com que no diu mai que no, res. El Lluís està al costat de tots i de tothom. I com més necessitat és un, més al costat està.
Sí, doncs sí, gràcies sí, a que sí. Mai diu que no l'hem tingut aquí.
Això,
eh?
Gràcies.
A ell i a un altre dels grans.
I un altre dels grans. Ai, sí, jo estic nerviosa ara, jo no sé.
Jo diria que han sigut els dos números
tant,
grans, durant dècades.
Sí,
i tant. Sí.
Doncs, Pere, moltíssimes gràcies de veritat. I escolta, aquest pla està en marxa, eh? Hem de fer un programa des del Museu de la Ràdio. Quede dit i gravat això en el Dia Mundial de la Ràdio,
això,
o sigui que...
Això el digui que vulgueu, eh?
Està fet, eh?
Sí.
Li prenem la paraula.
No, el digui que vulgueu.
I tothom, ràpidament a visitar el Museu de la Ràdio, protagonistes Luis del Olmo, a Roda de Barà, que és un lloc magnífic. Sí. Pere, de veritat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, eh?
Gràcies.
Herrera en Copia Tarragona, a Mónica Carrasco.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
La razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico. Con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con la razón.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Radio Star.
5 minuts per arribar a la una. Continuem en directe aquí a Herrera, en Cope a Tarragona. Ruta, has recuperat ja la ley, jo no.
Són moltes emocions les que estem rebent avui. No sabem com acabarem.
Li hem d'agrair, de veritat, una altra vegada, i no em cansaré, al Pere Virgili, que ens hagi fet possible aquesta connexió telefònica. Esperàvem amb Luis del Olmo, però escolta, així un bonus track ha sigut Iñaki Gabilondo.
Sí, una gran sorpresa per nosaltres, suposo que també pel Pere.
Sí, la veritat és que sí, nosaltres ens permetran avui que estem una mica així, sensibles, perquè avui al final celebrem aquest Dia Mundial de la Ràdio, que és una cosa que ens apassiona, als que fem aquest programa i a tot l'equip que hi ha darrere, que no els escolten habitualment, però tenim aquí al nostre departament comercial, a la Santi, al nostre tècnic, al Jordi, no? al director, al David, que entre tots doncs intentem fer aquesta estoneta de ràdio una mica divertida cada dia. La música té un paper molt important al nostre programa sempre, i avui també, no podria ser d'una altra manera, i començava amb aquesta cançó dels Bagels, el Video Kill de Radio Star, que és de l'any 1979. Va ser aquesta cançó, el seu videoclip, va ser el primer que va emetre la cadena musical MTV, i l'ha versionat moltíssima gent. Per exemple, una versió curiosa, els Parchís, al seu disc Comando G, van versionar aquesta cançó, hem de buscar la versió, i bé, va ser número 1 a Regne Unit, a Espanya, a Japó i a Suïssa, per exemple.
No és d'estranyar,
No?
We can't rewind, we've gone too far.
Més cançons que parlen sobre la ràdio. Per cert, si en saben alguna, ens ho poden fer saber a través de Twitter, @copetarragona, i estarem encantades de buscar-les per posar-les a la segona hora del programa. Una altra de les que hem seleccionat és d'un altre dels grans de la música, és Bruce Springsteen, i l'any 2007, no fa massa d'això, publicava el disc Màgic, i dins d'aquest disc hi havia Radio Nowhere. El que són les coses, Aquesta cançó es va filtrar primer a través d'internet, clar, era l'any 2007 ja, i d'allà van anar passant a les ràdios, i la discogràfica Sony en aquell moment va dir que la deixessin d'emetre, i clar, les ràdios no van parar.
No,
perquè som així.
Com hem de parar? Com hem d'aturar aquesta cançó plena
d'energia? Tens una primícia, una cançó de Bruce Springsteen, que a més va guanyar el Grammy a la millor cançó rock l'any 2008, i què has de fer? Deixar de posar-la?
No. Dibuixos.
Després de la segona hora de programa, d'aquí uns minutets, repassarem més cançons, però, si et sembla, Ruth, tanquem aquesta primera hora. Arribarem a la una, les notícies de la una, també amb bona música. Aquesta cançó ens l'havia posat no fa massa el nostre DJ particular, al qual hem demanat consell, al Juanjo Odena, per fer aquesta selecció. I ell, ja fa dies, va posar aquesta cançó. És de l'any 1979 i es diu On the Radio, i ella és la Donna Summer. Aquesta cançó la va escriure la mateixa Donna Summer, i originalment va ser pensada per ser la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Foxes, que aquí es va traduir com Dies d'adolescència. I gràcies a la Donna Summer i a aquest projecte de pel·lícula, doncs tenim aquesta cançó. Tens més música per després, no, Ruth?
Sí, ja les tinc aquí preparades.
I més coses. A banda de música, a partir de la una, que tindrem? Convidats. Oients, convidats.
Sí, que els tenim ja, que s'estan preparant.
Estan arribant ja, perquè són emprenedors que escolten molt la ràdio i que avui els hem convidat a venir, que ens expliquin el seu projecte. Això serà d'aquí uns minutets, primer notícies, i després continuem. Fins ara.
Una a las dos en Canarias. José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de Murcia se defiende después de que el juez instructor de La Púnica le haya atribuido los delitos de fraude y cohecho. Pedro Antonio Sánchez asegura que nunca llegó a contratar nada de lo que se le acusa. COPE en Murcia, Javier Herraiz.
No se puede condenar por lo que nunca ha existido. Así se expresaba el presidente de Murcia. Quiere que todo se aclare cuanto antes, lo antes posible. Ha dicho hace unos minutos que nunca se contrató con ninguna empresa para mejorar su imagen, si admite que se escucharon ofertas comerciales, agresivas, por cierto, pero que luego no se aceptaron. En definitiva, Pedro Antonio Sánchez hoy se declaraba absolutamente inocente.
No hay nada de eso. Nunca lo hubo. Nada. Y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta, nunca, ni a esta empresa ni a cualquier otra.
El presidente murciano ha recordado que el asunto que se investiga se refiere a una supuesta partida de 30.000 euros que nunca llegó a existir. Pedro Antonio Sánchez ha reiterado su absoluta inocencia y su confianza plena en la justicia.
El Partido Popular apoya al presidente murciano. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dejado claro en declaraciones a La Sexta que no se puede castigar a alguien por un contrato que nunca se llegó a materializar.
Creo que el derecho a la presunción de inocencia es algo que nos asiste a todos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que se demuestra y qué es lo que se sabe. Por lo que yo sé, en nuestro país, por el pensamiento, no se castiga a nadie. Se le castiga por los hechos.
Consternación en el municipio de Daimiel, en Ciudad Real, por el asesinato de una joven y de su madre a manos de la pareja de esta última. La víctima estaba en trámites de separación. COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Pues buenas tardes. El jefe de operaciones de la Guardia Civil, José Ignacio Coca, ha confirmado que las víctimas son originarias de una población de Albacete. Otros datos nuevos es que no habían fallecido aún cuando ha acudido la policía local a la vivienda, pero las heridas eran muy graves y no se ha podido hacer nada. También que, dado que la investigación acaba de comenzar y se ha decretado el secreto de sumario, aún no se sabe si había denuncias previas. Lo que sí está confirmado es que las víctimas y el presunto homicida compartían domicilio y junto a ellos vivía un nieto de la víctima que no se encontraba en el momento de los hechos en el lugar.
Por lo demás, el PSOE quiere impulsar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la administración. Han registrado una proposición de ley en la que insta al Congreso a promover, entre otras cosas, el DNI bilingüe en cualquier parte de España. Ricardo Rodríguez.
Las iniciativas del PSOE pretenden normalizar el uso de las lenguas cooficiales por los ciudadanos ante los poderes públicos. Arropada por Antonio Hernando, Meritxell Batet ponía ejemplos.
Que todos los ciudadanos se puedan dirigir a la Casa de Su Majestad al Rey, o al Tribunal Constitucional, o al Tribunal de Cuentas, o al Defensor del Pueblo, en cualquiera de las lenguas oficiales de su comunidad autónoma.
Entre otras medidas, contemplan además, como decías, la posibilidad de obtener el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir bilingües en cualquier comunidad autónoma. Los socialistas proponen además la creación de un consejo de lenguas para vigilar el cumplimiento de sus propuestas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal, José Luis Pérez?
Protagonista hoy en El Espejo, alguien que utiliza la moto casi como medio no solo de transporte, sino de vida.
Es un motero empedernido.
Sí, para poder moverse por los pueblos. Pero quizá lo curioso es que hablamos de un obispo.
Sí, le llaman el obispo motorista. Giulio Mencuccini es un religioso pasionista que llegó a Indonesia en 1974 y enseguida pudo comprobar que la única forma de moverse en el territorio de Borneo Occidental era usar la moto. Ahora todos los sacerdotes de su diócesis, Sangau, imitan a su pastor y se mueven en moto para llegar a las 25 parroquias, 2.300 pequeñas aldeas dispersas por el bosque. Los pasionistas están en esa región indonesia desde el año 46 del pasado siglo y han tejido una magnífica red de escuelas a las que asisten 9.000 niños de todas las confesiones, casi la mitad de ellos internos porque los desplazamientos son muy largos y harían difícil la asistencia diaria a clase. El obispo está convencido de que la cordialidad y amistad que hoy viven cristianos y musulmanes en su zona es fruto de la convivencia y del respeto que los niños aprenden en clase, viviendo unos al lado de los otros. Bueno, la historia entera la contamos dentro de un ratito en El Espejo.
En nada, ¿eh? Hay media, será momento aquí en El Espejo, en el mediodía para El Espejo. Gracias, Restán. José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez? José Luis, buenas tardes.
Que ya está aquí la Liga de Campeones. Bueno, hay que esperar un poco a mañana.
Esta semana juegan el Barcelona y el Real Madrid. El Barça lo hace mañana en París contra el PSG. El Barça ha aterrizado hace muy pocas horas en la capital francesa y a esta hora estaba prevista también la rueda de prensa del entrenador del equipo francés, Unai Emery. Enviada especial, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado a las 12:15 aquí en París. Luce el sol y hay 9 grados. Han viajado 21 jugadores. Son Bajan Mascherano, Arda y Aleix Vidal. Vuelven Piqué, Rafinha y Nili, el lateral del B, para cubrir la baja de Vidal. A las 7 entrenarán en el Parque de los Príncipes. Antes, rueda de prensa Luis Enrique y André Gómez. En el PSG, son Baja Thiago Mota por sanción y Pastore por lesión. Está hablando ahora mismo Unai Emery. Asegura que no se sienten inferiores, ni mucho menos, porque tienen jugadores importantes que quieren hacer historia aquí en el PSG.
Esto es mañana martes. El Real Madrid juega el miércoles en el Santiago Bernabéu contra el Nápoles. Están todos disponibles para Zinedine Zidane, salvo Bale, al que se espera que pueda jugar en los próximos partidos de Liga. Caso Zozulia debía haber quedado resuelto el pasado lunes. A las 5 de la tarde acaba de anunciar José Lorenzo Jiménez, agente del futbolista, una rueda de prensa en un hotel de Sevilla. Veremos cuál es la solución final a este caso.
Gracias, Corchano. Estaremos pendientes. 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passen 7 minuts de la una, continuem en directe aquí al migdia a COPE Tarragona. Estem avui celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio. Ho fem sobretot amb música, perquè sempre que hi ha celebracions hi ha d'haver una mica de música involucrada. I estem fent aquest llistat de cançons que estan dedicades a la ràdio. Escoltem ara mateix Elvis Costello amb aquest Radio Radio. És de l'any 1978. Ruta, tota festa, hi ha música i també hi ha alguna cosa de picar, que tenim aquí menjar a l'estudi avui.
Sí, sí, farem fotos, eh?
Que farem no... fotos, eh?
Ens agradaria enviar-los,
Si arribem a temps, farem fotos. No prometo res. D'això sí que no prometo res. Però avui tenim un programa molt especial perquè tota la setmana passada vam estar fent una crida de oients o bé, gent que escoltés molt, molt la ràdio, no necessàriament a nosaltres, en el seu dia a dia, amb la seva feina, igual que fem nosaltres. Que nosaltres, a més de fer ràdio, n'escoltem moltíssima. Des de primera hora del matí estem aquí
enxufades. Sí, això es tracta, de fer també, no? De tirar cap a casa.
Per això ens va fer molta il·lusió rebre les trucades, no?, d'alguns oients i també de gent doncs, que d'això, que tenen negocis i que en el seu dia a dia, doncs, escolta, és molt important la companyia que els fa la ràdio, no? Cada dilluns aixequem persiana per rebre emprenedors i en aquest cas avui parlem amb el Javier Muñoz, que ell té una taverna a Vilaseca. Javier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Bien. Muy contento de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, de entrada. Muchísimas gracias por habernos llamado, por escucharnos de vez en cuando. Y que ahora me cuentas tu historia. Déjame que salude al otro invitado que tenemos aquí en el estudio, que en aquest cas és una de les professions que fèiem nosaltres, la crida, no?, de gent que està doncs, moltes hores enganxada a la ràdio per la feina, i tenim aquí el Ramon Miró. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, Ramon, tu ets taxista.
Sí, sí.
Per tant, suposo que estàs durant moltes hores enganxat a la ràdio, igual que la Ruth i jo, no?
Bueno, jo penso que el volant i la ràdio quasi van a la part. És la nostra companya, no?
del dia a dia.
Sí, jo ara et volia preguntar, jo no sé, igual que entres de manera automàtica, un puja al cotxe i es posa el cinturó, no sé si vosaltres és cinturó i ràdio, o va per aquest ordre o no?
Ja, ja quan pugem s'encén tot.
Ja està automàtic, eh? Automàtic. Hauríem de posar aquí, sí, un sistema, perquè quan entressis ja sonés la ràdio, no?
Clar. I també m'agradaria preguntar-vos a tots dos, Ramon i Javier, quin record teniu associat a la ràdio, com oients? No sé si des de petits o ja de grans. Javier, a veure.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ninguno de aquí es más mayor que la radio.
Claro, entonces, no, está claro que no.
Desde pequeños, pues siempre la radio nos ha acompañado. Además, la radio es una superviviente nata, porque sobrevivió a la televisión, que parece que iba a acabar, a las nuevas tecnologías, todo el mundo en su móvil lleva radio, en internet está ahí, o sea, siempre está presente.
Ramon, tu.
Sí, jo penso que la ràdio és, per un costat, la clàssica, i per un altre costat, la que no morirà mai, no? Perquè han sortit moltes tecnologies noves. Avui dia el vehicle, per exemple, pots portar l'USB, pots connectar el mòbil, la música que tens al mòbil, però sempre al final acabes en la ràdio, no? Perquè és la notícia del dia a dia, la música del dia a dia, vull dir, és el dia a dia.
Clar.
I això només ho trobes en la ràdio.
Javier, tu aixeques persiana a la taverna La Buena Vida de Vilaseca, aixeques persiana i poses la ràdio o va al revés fins i tot de vegades?
Depende, pero normalmente yo siempre, bueno, ya lo he comentado antes, soy muy de Herrera. O sea, Herrera, estar en la COPE y estamos en la COPE.
Bueno, lo hemos tenido de alguna manera aquí, hay que decirlo, ¿eh?
Hombre, Herrera antes, viene todos los días, claro. es el telonero.
telonero de lujo.
El telonero de lujo, sí, sí. No, pero de hecho, mira, lo que dice Javier le pasa a muchísima gente, ¿no? Ya no es la radio, sino es esa voz que te acompaña, ¿no? De esté donde esté, da igual la emisora, a mí me gusta, ¿no? Esa voz, esa manera de hacer, ¿no? Y es lo que le pasa pues a Herrera, mucha gente le pasa con Luis del Olmo, con Gabilondo, que les hemos tenido hace un momento aquí, ¿no? Y es eso, Herrera, da igual en la emisora, que si es que al final lo importante es cómo te cuentan las cosas, ¿no?
Claro, una manera de hacer que tiene, muy particular, claro.
Entonces, en la taberna La Buena Vida tenemos aquí a Herrero puesto todas las mañanas,
somos,
¿no?
Somos muy de Herrera y luego por las tardes ya pasamos un poquito más a música.
Muy bien.
Ya es gente más joven y ya ahí entra ya Cadena 100.
Es que qué importante la música. Nosotros también en el programa de hoy, nosotros ponemos música todos los días, porque es importantísimo la música en la radio, ¿no? La radiofórmula, eso de decir, bueno, que te acompaña de alguna manera, ¿no?
Y yo creo que es bueno también para las nuevas generaciones, ¿no? También que las arrastra un poco, que siempre llevan los auriculares, o llevamos los auriculares puestos, y entonces es una manera, ¿no?, de estar conectado con la radio también.
Vamos a ver, Javier, cuéntanos, ¿cuándo empieza esta aventura de la taberna La Buena Vida en Vilaseca?
Pues mira, la taberna La Buena Vida empezó hace... La verdad es que empezó hace tiempo, aunque empezamos hace 8 meses, la idea viene de antes. ¿Por qué? Porque bueno, la gente que viaja un poquito al sur, cuando viene siempre echa de menos que echa de menos. Ostras, allí con dos cervezas me iba cenado para casa.
Ay, la caña tapa.
Ahí está.
Ay, has dicho palabra mágica.
Ahí está. ¿Ves? Veo que habéis conectado la idea.
Ramón también río, ¿eh?
Ramón también.
Eso es que le agrada.
La idea siempre era esa. Jope, allí es que con dos cervezas te vas cenado para casa. Entonces dijimos, esto hay que hacerlo. Y hace 8 meses abrimos la taberna La Buena Vida, calle Santiago Ruseñol, 14, en Vilaseca. Y bueno, la verdad es que la gente ha respondido muy bien y se pueden encontrar que con un quinto pues te puedes tomar un sándwich, con un quinto te puedes tomar un plato alpujarreño, con un quinto un perrito caliente. Y bueno, y es eso, llevar un poquito del sur sin salir de Tarragona, tenemos el sur cerquita. Aparte de eso, bueno, intentamos hacerlo con un buen ambiente, tenemos todo el fútbol, tenemos pantalla gigante, tenemos ofertas en raciones, pero bueno, nuestro fuerte siempre es tema sur. Oye, yo me tomo 2 quintos, ostras, es que me voy cenado para casa.
Suena bien,
suena
muy bien.
A mí ya me ha ganado.
Sí, yo creo que también nos vamos a ir a ese rinconcito del sur.
Estáis invitados, ya lo sabéis, Ramón.
Javier, ¿tú
vosotros
te dedicabas antes a la hostelería o te dedicabas a otra cosa y has decidido dar aquí un giro?
Pues la verdad es que yo me dedicaba siempre a otras cosas, he hecho cosas muy diferentes, pero es que es eso, teníamos un local vacío. Y el tema este de traer un poquito el sur para acá siempre nos ha llamado la atención. Y al final hemos dado el paso y la verdad es que estamos muy contentos, ¿eh?
Ramon, coneixies la taverna La Buena Vida?
No,
la Vilaseca
no. No la coneixeré.
I anirà, la coneixeré. Ramon,
ara sí. Estàs convidat, eh?
Podem anar amb taxi, eh? Ah, aquí ja està la vincla.
És perfecte.
Sí, no?
Que veu a lligar la Ruth, perquè si volem anar aquí de Canyes i no som de Vilaseca, necessitarem vehicle i no es pot conduir si t'has pres aquí Canyes.
No, el millor és...
Que les pots prendre sense alcohol.
Sí.
També.
Però que pots, és una altra opció. Però si no, doncs anem en taxi.
Millor, encara, sí.
Ramon, tu quants anys fa que estàs portes al taxi?
26 anys fa.
26 anys. Que es diu aviat, eh?
Sí.
Fa dos dies.
A Tarragona, tu estàs a Tarragona Ciutat.
Capital, sí.
Tarragona Ciutat. I et mous per fora de Tarragona Ciutat o no?
Sí, clar, nosaltres ens belluguem per tot arreu, no? Però vull dir, la base la tens a Tarragona.
Uh-huh. I jo pregunto, tu sempre vas amb la ràdio posada, tu vas fent zapping d'emissores també, o...?
Depèn. A vegades, doncs, bueno, quan és a mi a futbol, doncs poses una emissora perquè d'això, si juga el Nàstic, poses Tarragona Ràdio, si estàs per allà, que és el que te'l fa...
Clar.
Vull dir, una miqueta... Vas variant, no?
No, s'ha de fer zapping. Jo sóc molt de fer zapping a la ràdio, eh? Has d'escoltar
sí,
de tot.
Sí, s'ha de fer, sí. I jo també, eh?
Aquesta és la sort que tenim, eh? Que podem anar picotejant sense moure'ns massa, no?
Jo li preguntaria al Ramon, com ha sigut per ell potser l'evolució de la ràdio, no? Amb tants anys de professió, d'estar al taxi, com l'has viscut tu, no? Perquè potser t'han agradat més uns locutors, més uns altres, no sé.
Bueno, suposo que també va a vegades a èpoques, no? Vull dir, i també a vegades també... influeix la informació que et ve de fora, no? Vull dir, el seu moment, a Luis de l'Olmo semblava que era el màxim, no? Després va sortir sí. A l'Herrera, no? I potser a vegades, però al final acabes, bueno, depèn l'hora, ara escoltaré notícies, doncs bueno, tampoc és una que et poses notícies. Vas al meu conduint i t'interessa com està la carretera, a mi poses Tarragona, Catalunya Ràdio, perquè saps que a les mitges o a les hores te dona informació del trànsit, no? Varies una mica, no?
Bueno, m'encanta aquest menú radiofònic que ens acaba de fer el Ramon, perquè és la realitat pura i dura, no? Que vas picotejant, sí. I, escolta, els clients a vegades et diuen, ai, canvia'm l'emissora.
La veritat és que no he tingut mai cap tipus de problema, ni cap que hagi mai dit, posi'm això, posi'm allò altre, no? A vegades si hi ha alguna notícia i sí que te la comenten, no? Llavors, com a taxista has de ser molt prudent.
Clar, aquí... No.
Això està clar.
Aquí tenen una feina més dura que els traductors de presidents del govern, eh? Has d'estar aquí, no?, que t'has de medir.
Sí, això està clar. Vull dir, el taxista ha d'estar, però com si no hi fos.
Parar orella, com es fa a la ràdio, i ja està.
Però també és una manera de trencar el gel de vegades, no?, amb qui, amb els que pugem a la part de darrere, de dir, ai, mira,
sí,
ha pujat la llum.
Sí, a vegades que la gent... Hi ha gent que no, hi ha gent que sí que té ganes de parlar, hi ha gent que entra i ja... t'explica la seva història, i a vegades qualsevol notícia, doncs a vegades és el fil conductor per començar una conversa.
No? Clar. Uh-huh. No sé jo com està, ja que tenim aquí Ramon, com està el sector? O sigui, falta feina, us donem feina els que no tenim vehicle, com va això?
Sempre estan... el sector del taxi sempre estarà en crisi, sempre.
Ai...
Ara, evidentment, som un sector més, per la qual si el país està en crisi, som un eslabó més de la cadena,
clar.
Per la qual no ens sempre voldríem més, no? Uh-huh. Però bueno, tenim la gran avantatge, entre cometes, de que avantatge i desgràcia, però som autònoms, per la qual al final fas més hores, treballes dies que no hauries de treballar, però bueno, al final és per tu.
Clar.
I fas el que faci falta, no?
Tu quantes hores t'estàs al taxi al dia?
A veure, la mitja d'un taxista està entre 12 i 14 hores.
Déu-n'hi-do. Sí, una jornada completa, eh?
Bueno, el Javier, més o menys, a la taberna, ¿cuántos en fas?
Sí, bueno, es lo que habla Ramón. Realmente, si eres autónomo, pues tu tiempo no lo cuentas. Si cuentas tu tiempo, lo mismo ya entrabas en depresión. Pero bueno, no, la cuestión es, al final, bueno, te gusta lo que haces, te rodeas de gente de un ambiente... que es agradable, y a partir de ahí, como estás en tu negocio, haces lo que te gusta, la gente que te rodea... és una gent agradable, pues bueno, se te va haciendo muy ameno, la verdad.
Uh-huh. Quan ens costa, Ramon, un trajecte més o menys Tarragona-Vilaseca? Com ho tens, això? Així a ojo.
Tarragona-Vilaseca està entre els 14 euros, 14-15 euros.
Bé, ja sabem, per anar, ho dic per anar a la bona vida, si som
clar, allà. Clar, i a més podem aprofitar més d'un, eh? No només un per anar al taxi.
Clar.
Ens ho repartim i surt millor encara.
Clar, Ramon,
o sigui, en grup.
És que és un del problema del taxi. El taxi és car perquè normalment el pagui una persona, no?
Uh-huh.
El taxi, si fos més repartit, ja no surt tan car.
És assequible, claro. És el que canvia.
Sí. Jo puc dir que hi ha carreres per la ciutat que són més barates que el bus, si compressis 4 bitllets de bus. No? O, per exemple, que ara hi ha taxis de 8 places, que molta gent, molts jovens, a la nit, per anar al Patxà, a la Pineda o això, t'agafen un taxi perquè els hi surt més a compte que agafar l'autobús.
Això m'ho conec, eh? No voldria dir massa, però m'ho conec.
No diguis que t'està escoltant ta mare, no ho diguis massa.
Sí, ja ho sé. I els taxistes també de Tarragona ens estan escoltant.
No, però això és importantíssim. És veritat que ens escolten molts taxistes que moltes vegades truquen. Però és veritat, a la nit, o sigui, és que de veritat per seguretat, no? Vull dir, vosaltres sí que treballeu, no?, molts dies a la nit, però és que el servei que es fa és importantíssim, no? Perquè és per seguretat, hem de ser una mica conscients amb això i sobretot no agafar el cotxe si hem de sortir, que aquí hi ha professionals que ens fan el trajecte.
Sí, bueno, però són coses... A veure, el taxi és un servei que et portarà de porta a porta, no n'hi ha cap més. I després, què és el que passa? Que la gent a vegades encara agafa el cotxe, avui no em tocarà, avui no em passarà, quan passe, però sí que s'ha fet un taxi. I aquest és el pensament que no hem de fer, no? No hem d'esperar a veure sí o no. Vull dir, ho hem de tenir clar quan sortim de casa. Sortim avui, sortim de festa, anem a sopar, doncs escolta, ens costa això, i més el taxi ens costarà això, i punt.
Uh-huh. Digue'm el telèfon per trucar-vos, Ramon. Vinga. A veure, que no el tinc jo aquí a mà.
El nostre telèfon és el 977 22 14 14.
22 14 14. I vindrà el Ramon. Si ve el Ramon, escolta, ens diu, Ramon, millor preguntin. Si toca el Ramon, diu, el vaig escoltar l'altre dia a la ràdio.
O els companys de l'agrupació Radio Taxi de Tarragona.
Radio Taxi Tarragona,
que a més aquest vincle, Radio Taxi.
Radio Taxi, claro que sí. Javier, una cosa que nos has contado, lo de los, el traer un poquito del sur, ¿no? Esta cañatapa que tanto nos gusta, ¿no? Uh-huh. Que cada vez que vamos fuera decimos, oye, esto qué bien, porque esto en Cataluña no pasa. Esto no, lo hemos dicho casi todos, ¿no?
Sí. Sí, porque... es verdad, ¿eh?
Pero otra cosa muy importante, el café. Qué importante es encontrar buen café. ¿Cuidamos esto también, Javier?
Sí, sí, y luego la verdad es que el tema del café... Bueno, hagamos ya un poquito de publicidad ya que
hazla,
estamos.
Hazla, sí.
Nosotros gastamos un café primera marca, no vamos a entrar ya en la marca, y luego nosotros hacemos una cosa que es muy curiosa, que no sé por qué la gente no lo hace. Nosotros lo hacemos con agua mineral, no es agua filtrada, ni es agua... Y es muy importante, un agua mineral... El café que se cargue un poquito, siendo un café bueno, claro, si es un café malo ya le puedes echar el que quieras, que no hay nada que hacer. Y nosotros lo hacemos así, la verdad es que todavía, a día de hoy, en 8 meses, no ha habido nadie que se queje del café. O sea, ese tema lo tenemos muy solventado. Y es, yo creo que es eso, el hacerlo con agua mineral y ser una buena marca, bien cargado, y ahí lo tienes muy solucionado. Y no sé por qué hay gente, luego pasa una cosa muy curiosa, hay sitios de un cierto nivel, donde haces una comida estupenda, pero luego el café...
Y te lo estropea.
Te falla.
Es cierto.
Eso es imperdonable. Sí, sí. Es imperdonable.
Y el Ramón fa que sí, porque claro, digo, ¿cuántas vegades he parat yo a fer un tallat un moment que baixes del cotxe y dius, mira, no sé per què he baixat?
No.
És que jo soc molt cafetè. Jo...
No fotes.
Jo igual m'aprenc 10-12 cafès al dia i, escolta, i a vegades hi ha puestos que no li tornes perquè et fa vergonya tornar-li. I en canvi hi ha puestos que dius, ostres, doncs m'han fet un bon cafè, no? Jo sé que influeix... El cafè, la màquina,
moltes coses,
l'aigua,
clar.
No?
Sí, sí, la mà...
I dic una cosa, vull dir, aquí al costat tenim un cafè extraordinari.
Sí, és veritat.
Sí.
Entre Tarragona i Reus.
Aquí a la vora, és veritat.
No farem aquí, sí, sí, és
no, no la podem fer, tenim aquí, és veritat. Alex, just jo sempre ho dic, quan entres a Reus en cotxe, i et ve aquella olor, si coincideix que estan torrant el cafè, aquí a Medalla d'Oro, i et ve aquella olor i dius ja bon dia.
Mira, tot i que no siguis bevedor de cafè, te'l veuries en aquell instant,
A mi me pasa muchas veces, yo no soy un gran bebedor de café, pero abres un paquete de café, nada más que abrirlo, y además los nuestros, claro, son paquetes grandes, ¿no? Oh, y la gente que está cerca, a veces tengo gente a la barra, huele un poquito, jope, que bien huele, ponme un café.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs escolta, són la 1:22, hem d'anar acabant perquè han de venir més coses ara, de venir el nostre Sibarita, que veu un maridatge fantàstic, molt, molt, molt especial, un maridatge radiofònic, que potser és la primera vegada que es fa això. O sigui que jo crec que Carlos Montagut sentarà precedent avui al programa.
Ho farà.
I us agraeixo molt que hàgiu estat aquí, el Ramon Miró, que és taxista de Tarragona. Jo dic el número per si ara algú necessites un taxi, estàs escoltant, 977 22 14 14, no? I ja saps? I veniu ràpidament, no?
De seguida.
Mitjana així d'hora, de quant triga, des de que el demano?
Una ciutat petita com Tarragona, pensa que hi ha molta gent que quan ha baixat el carrer el taxi està a la porta.
O sigui que, va, raudos i veloces, instantani. Doncs Ramon, moltíssimes gràcies, tu torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. I al Javier Muñoz el troben a Vilaseca, a la Taverna La Buena Vida, carrer Santiago Rusiñol, 14.
14. Estamos en Facebook también, si queréis alguna cosa, ya sabéis, el Ambiente del Sur. Y bueno, 30 tapas a elegir a partir de 1,50 € con un quinto. O sea, que ahí lo tenéis.
Oye, pues...
No hace falta irse más lejos.
Javier, nos vemos en la barra. Normalmente se dice, nos vemos en los bares. Pues nos vemos en el
Muy
tuyo.
Muy bien, muchas gracias. Y saludos, porque de Reus tenemos muchísima gente que nos viene a visitar, ¿eh? Muchos
pues,
saludos a todos.
Uy, a partir de ahora más.
Pues, uy, a partir de saludos ahora más, a todos. A
que
todos.
Les digan que vienen de nuestra parte.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. La 1 i 28 minuts, seguim en directe aquí al migdia a Cope Tarragona escoltant una altra cançó dedicada a la ràdio, és Radio Gaga de Queen. És una cançó de l'any 1984 que va ser número 1, atenció, a 19 països. Els Queen la van cantar a tots els seus concerts, tots els que van fer del 84 al 86. I és una cançó que fa referència, per exemple, a dos moments radiofònics molt importants, la Guerra dels Mons, d'Orson Welles, i també el discurs de Winston Churchill l'any 1940 des del Parlament Britànic.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
El Sibarita.
Minuts que passen de la una, seguim en directe aquí al migdia Cope Tarragona. Els ho veníem anunciant ja des de la setmana passada. Avui tenim un Sibarita edició especial, un maridatge insòlid, no fet fins ara a la ràdio. Ruth Guerrero, estem nerviosos avui, portem un programa d'emocions.
Sí, sí, se m'ha caigut fins i tot l'aigua per aquí per l'estudi.
Són coses del directe, no
estem,
passa res.
Estem nerviosos,
és que ara tractau ja en els tops de la ràdio, i clar, això,
això és nivell. Avui hem pujat un grau.
Això és nivell,
avui
això és
pujat
nivell.
Un grau, però suposo que estaràs content de passar a formar part d'aquesta família. Home, de Cope Tarragona.
Faltaria. Quasi que estic allí ja.
Estàs aquí, ja estàs aquí. El proper dia ja, amb ells a l'estudi, fem un Sibarita edició especial que a Luis de l'Olmo hauràs de fer un de botillo. Que ell és de botillo.
Cap problema. Ui. La meva dona és de Ponferrada, vull dir. No hi ha problema.
Tenim una altra connexió.
No hi ha problema.
Ui, deixa'm que et presenti com mereixes, perquè ja sabem que els dilluns, a partir d'aquesta hora, tenim aquí el nostre Sibarita. Ve directament des de l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio. Estem avui molt contentes
ja ve,
el programa.
Ja.
Hem portat estar pica-pica avui, eh?
Avui això
no ho havies vist encara.
Això està que se surt avui, eh?
Això no ho havies vist encara. I de fet el Carlos el vam enredar la setmana passada, perquè ell es deixa enredar, diguem-ho
sí,
clar,
mica,
també.
Eh?
I li vam dir, Carlos, ens has de fer un maridatge molt especial, un maridatge radiofònic. I tu vas dir que sí. Pobre de tu,
bueno,
vas dir que sí.
Què hem de fer, no? Estem al ball, hem de ballar.
I tu hem posat, no sé si fàcil o difícil, com has trobat això?
Bueno, curiós.
Curiós.
Ni fàcil ni difícil. Bueno, és qüestió de buscar, pues, bueno, el que fem habitualment, no? Pot ser, vull dir, i relacionar-ho amb el tema de la ràdio, no? Si fem un matinal, doncs de matins fem cafè.
Sí.
A vegades, si anem a veure un partit de futbol, doncs fem una cerveseta, segons l'horari que sigui, no? Pues, bueno, ha sigut una mica buscar aquesta relació, també, al final.
Molt bé, doncs et vam demanar que ens maridessis precisament això, formats radiofònics, 5, et vam demanar?
Sí,
eren 5, eren 5. I tenim dos convidats a l'estudi, que ara anirem un per un, però deixa'm que els presenti primer. Ens acompanya la Beatriz Mesas, que és de Café Ciano, d'Alcover. Beatriz, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per venir. I també tenim a l'altra banda del Carlos, atenció, a l'altra banda del Carlos, també d'Alcover. Avui és això, eh? Sembla,
avui hem tirat cap al Cove.
Hem tirat cap al Cove. Ens acompanya el Ramon, de la cervesa Rosita d'Alcover. Ramon, què tal?
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per venir. Ramon, no tinc el teu cognom, ara que hi penso.
Oller.
Oller, molt bé. Doncs el Ramon Oller i amb la Beatriz Mesas farem també part d'aquest maridatge. Si et sembla, comencem, Carlos.
Sí.
Podeu tots opinar i preguntar quan vulgueu, aquí estem com a casa. Et posaré, què et sembla, una entrada de programa i tu em recomanes el producte. Atents.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Me alegro, buenos días. Què li donaries a l'Herrera així per començar?
Estem al matinal, no?
Ah,
estem
sí,
al matinal, doncs, bueno,
sí,
el que fem pels de matins és un bon cafè. Un
molt
bon cafè nyer o el que sigui, però
cadascú
un bon cafè.
Cadascú com vulgui, sol, sí, sí. Amb llet, tallat...
I si és aquí d'una empresa familiar...
Familiar,
sí. Petitet, del Camp de Tarragona, pues jo crec que millor encara, no?
Aquesta empresa familiar del Camp de Tarragona, d'Alcoé, és Cafè Ciano o Ciano? Com ho dic bé, Beatriz?
Ho dius com bé, de les dues maneres.
De les dues maneres, sí. Vale, doncs, Beatriz, primera pregunta sempre. Maridem, et sembla bé? Un cafetó al Carlos Herrera li donem? Sí?
Em sembla perfecte. Sí, Cafè Ciano, marinal, no? Amb cafè.
Amb cafè. Explica'ns una mica on neix la vostra història, la de Cafè Ciano, d'aquí d'Alcoé.
Doncs la nostra història neix de que mon pare ja venia altres productes per l'hostaleria, llavors va decidir també incorporar el tema cafè, això ja fa uns 10 anys, i jo fa 5 anys que vaig començar a treballar a l'empresa familiar, doncs vaig dir, vull realment produir, no? Que no siguem simplement un distribuïdor, sinó que també vull poder controlar el producte. I aquí és on se'ns va obrir un món, o sigui, directament el poder anar a comprar finques, i ens vam veure que el cafè és exactament igual que el vi, o sigui, és una beguda que ve d'una fruita, i depèn de molts factors, doncs tindrà un sabor i tindrà un altre. Depèn de la varietat botànica, depèn de com el torris o com després el preparis, doncs serà un sabor o serà un altre molt de diferent.
Tot un món, això del cafè, segurament.
Sí. I tant, bueno. Un món inhòspit, per molts, perquè, mira, justament ara parlàvem amb els emprenedors, amb un emprenedor que ha vingut d'una taverna de Vilaseca, que dèiem, que difícil és trobar bon cafè, no pot ser que sigui tan difícil, Beatriz, realment és tan difícil?
Bueno, és que el problema, perquè sigui difícil, és que és l'hostaler el que ha d'escollir el cafè. I llavors, si a l'hostaler, molts cops venim d'una hostaleria, doncs que a vegades és com el client no se n'adona, el client no se n'entera, i a sobre com que després també l'has de preparar, que no és com l'ampolla de vi. Jo sempre dic que l'ampolla de vi tu la portes a la taula, veus l'etiqueta, l'escorxes a la taula, llavors saps el que t'estan donant. En canvi, amb el cafè és molt fàcil posar un cafè a un altre, llavors la diferència de preu amb el quilo... és molt, hi ha molta diferència de preu entre comprar al supermercat o comprar-ho amb un torrefactor artesanal, però després, si parlem de tasses, estem parlant de potser 5 cèntims la tassa d'un cafè de supermercat a un cafè de torrefactor artesanal. Però llavors, és això, que dic, si l'hostaler de Pencom s'ho intenta estalviar.
Clar, de fer una aposta a ell, no? Més que res, en aquest cas ens deia que el maridatge amb l'aigua seria molt important, no? Que ell la feia amb aigua mineral, tal...
Clar, l'aigua influeix molt, també.
Influeix moltíssim.
És un 98% del cafè és aigua.
I per tant, l'elecció de si fan servir els hostalers en aquest cas, o parlem també fins i tot a casa, si fem servir aigua de l'aixeta o aigua embotellada, notarem una diferència radical?
Moltíssima, moltíssima.
I tu quin cafè li donaries a Carlos Herrera, Bea?
Doncs jo, si estem parlant d'un matinal, com abans deia, fins i tot li donaria un cafè que seria sobretot un molt floral, que seria un cafè etíope, i la gràcia és que li faria, amb un mètode alternatiu que se'n diu, i no li faria una màquina d'espresso normal, sinó amb una màquina que es diu V60, o que són mètodes alternatius de preparar cafè. Que llavors, el cafè putxero tota la vida, però que així és com realment pots, durant tot el matinal, degustar un molt bon cafè. Que no és el típic espresso que te'l prens superràpid, no?
Ostres, ara sí que ja m'he quedat.
Ara
jo m'he descol·locat. Clar,
aquesta...
Hauríem de fer una secció de cafè pura i dura, eh?
Sí, sí. Aquesta cafetera no sabem d'on surt, però sí, no? És especial.
Sí, bueno, és que és una cafetera que està inventada pels japonesos. V60 és l'angle que té la cafetera, com es prepara, però va sortir amb el moviment de cafès d'especialitat, que vol dir que són cafès que tenen més de 80 punts, igual que els punt Parker del vi,
sí,
pues exactament igual, està allà en els punts del cafè, i són uns cafès que si es preparen en filtre es degusten molt, molt millor. Fins i tot era ja una moda de servir-los amb copa de vi, perquè igual que la copa de vi està feta per olorar millor els aromes del vi, pues també es pot degustar cafè amb copa de vi.
Els seus aromes...
Impressionant, el Ramon està al·lucinant. També,
no, no, jo que soc d'Alcoé, jo cada dia m'adono compte de lo poc que sé d'aquests temes i lo molt que hem d'aprendre, no?
Clar. Una cosa també importantíssima que feu a Cafè Ciano, Bea, és que no només veneu a cafeteries, evidentment podem comprar també per casa el cafè, sinó que també ens feu cursos.
Sí.
Però per a particulars, vull dir que no cal que sigui un restaurant, vull dir que si volem aprendre a fer bon cafè a casa, ens doneu l'oportunitat.
Doncs sí, sí, ara que ho dius, realment això va ser també una invenció de la ràdio, això de Ràdio Valls. Ens van dir, bé, com ho podem fer? Sí, sí, jo encantada. I podem fer un concurs per Nadal? Ja, pues sí, encantada, perquè faig cursos per sommeliers, per gent més especialitzada o per hostalers, però mai havia fet ningú cap per al públic particular. I en fent el concurs aquest, pues, ja hem fet dos... Ja han vingut a dos grups de persones, unes 20 persones a fer el curs, i els hi ha encantat, i a mi realment veure com la gent que li agrada el cafè, lo atenta que està i lo molt que disfruta amb aquest tastos que fem, pues, m'entren ganes a fer-ne més. Llavors ara ho oferim a tothom qui vulgui fer un curs.
Oh, tenim una bona proposta per a fer-nos uns bons baristes professionals a casa.
Jo no vull dir res, però ja estàs trigant a organitzar l'Orangette un tas de cafès. Molts tastos de vins, molts de caves, i de cafè encara no n'he vist cap.
No, pues no.
Teniu cafetera?
No, però si no, ja la portarem, ja la buscarem, ho farem per la cafetera. Rai, això, rai.
Però això és el que comentàvem, que aquest tipus de tastos jo no utilitzo la màquina d'espresso per res.
Ah, no cal?
No, cal.
No, segurament una cafetera italiana.
Clar, aquestes, per això.
Les de filtre que he comentat ara.
Sí, i ja està. Doncs mira, encara més fàcil.
Fet, ja.
Sí.
Això està en marxa.
Ja està.
Això
està
en marxa. Ja
posa data.
D'aquí sortiran connexions.
Exacte.
Eh?
Bé, on podem trobar els vostres cafès? Si algú que ens està escoltant des de casa diu, jo vull tastar aquest cafè fet al Cuvé.
Doncs realment jo, si puc, aconsellaria millor que ho fessin que poguessin venir a la fàbrica a degustar-ho, però si no, per aquí per Reus hi ha molts locals, i un d'ells que té dels millors cafès que nosaltres preparem és el Set de Tu.
Hombre,
allò l'he provat.
Gran amic de casa nostra, els companys del Set de Tu, el Carles, ja fa dies que no ve. Mira, ara que hi penso. L'hauré de fer venir ara per parlar de cafè. L'altre dia el mentàvem amb els calçots i va venir a fer recepta, doncs ara m'haurà de fer... Que em faci unes postres amb cafè.
Ah, segur que és del Strau, segur.
Ja està, jo és que és un no parar d'idees. Bé, doncs m'ha agradat molt la idea i les propostes. Tu queda't i pregunta el que vulguis, perquè ara anem al següent format radiofònic, que és un magazín de migdia, no? Que sonaria una mica així.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem arrere. No sé qui és aquesta noia.
No la coneixem.
No la conec, no la conec.
No. Ara estic a cara a casa, de veritat.
Ara sí.
Però bé, què ens prenem amb un magazín migdia? A veure.
Vermut, no?
Home,
el vermut,
no podia ser d'una altra manera.
Ja, a les migdia, allà abans d'anar a dinar i tot això, doncs vermut, i estem a la terra del vermut. Però avui me n'anirem a baix, farem el Montseta, no? Me n'anem cap a baix a fer el vermut dels Montseta, del Lizard, que és enòleg, té també una botiga de vermuts, que és el magatzem del vermut, i ell també elabora un vermut, que és el Montseta, que realment pues, és un bon vermut, que potser aquí estem acostumats més als vermuts de Reus, no? I molt de Reus, però bueno, sortim una mica de Reus ara i anem a baix a fer un bon vermut.
Mm-hmm. Què té de diferent aquest vermut dels que coneixem potser més aquí de la zona?
Potser siguen un pelet algo més secs, no siguen tants, té este punt tan dolç com estem acostumats amb el Miró i l'Izaguirre, potser. No és una crítica, és una manera d'això. I són, sobretot el blanc és un vermut molt àgil, molt suau en boca, el que fa el blanc, i realment està molt bé. Uh-huh. Està molt bé.
Molt bé, doncs un vermutet ens l'haurem de prendre, suposo, aquí amb patates i olives o...
Sí, bueno, farem el que sigui, no?
No, perquè si no la Ruth ja saps com es posa, que ella és molt ganxeta per aquestes coses.
Sí, no, vam incorporar l'altre dia també les escopinyes.
Les escopinyes, de l'Ali Falset.
Sí, les vam incorporar, eh?
L'haurem de preguntar al Lizard a veure com ho fan a baix.
que vingui un
Vinga.
Dia i ens ho expliqui.
No, parlarem amb el Lizard.
Bé, Ramon, no sé si sou vermuteros,
no,
vosaltres.
No, jo moltíssim, em torna boig el vermut, l'he provat aquest, és boníssim aquest de la Montseta, m'agrada molt. Bueno, i m'agraden tots. El Miró, l'Izaguirre, tots aquests.
Tenim estos mals, la gent que vos digava això, tenim estos mals que vos agrada.
El vermut em torna boig, em torna boig.
Molt bé, i amb patates i olives o introduïm aquí alguna variant?
No sé, anxovetes,
sí,
també.
Jo si li fotem un pica-pica així més xulo, sí. No està mal, no?
Escolta, que tenim avui pica-pica del forn Cistaré, eh?
Pues també, home, doncs mira,
aquí que millor, no?
Fantàstic. Carre capta i aquesta llista és molt bo,
clar
que
sí.
Ja està.
Molt bé, doncs tenim, ja hem fet el vermut, i què passa? Què arriba després del nostre programa? Doncs arriba l'informatiu, clar.
Les dos, la una en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
I Carlos, segurament t'hauran dit que ha pujat la llum una altra vegada i tu què et prens?
No sé què fer, deu marxar corrents ja, o tancar la llum i fotre el cap a tota pastilla. Ha tornat a pujar la llum una altra vegada?
Sí, es veu que sí.
Sí,
cada
sí.
Dia plou, si està plovent o fa
això, vent, no? Va dir que quan plou, del
temps que faci.
Dir, si al final se tornarien diners, si continua fent aquesta ventada que hi ha, al final se
tornarien
diners.
Apropa't una miqueta al micro, Ramon.
Perdó, que si torna...
Al final les elèctriques mos hauran de pagar altres.
Sí, al final
vol dir això, eh?
Però bé, sigui com sigui, encara que sigui amb la llum apagada.
Com que estem a les notícies, no? Ja són coses més sèries, ja estem a l'hora de dinar, doncs fem un bon vi, no? Vinga. Ja. Aquí m'he anat cap al Priorat, hem agafat un celler que ja... Bueno, ells tenen les finques a Cornudella de Montsant i després el celler està a la Vilella Alta. El celler es diu Roque de les 12 i fan una gamma de vins, els dos negres i pronto trauran un blanc, que són vins amb una llarga criança, amb criances de 14 i 16 mesos respectivament, i després amb botella descansen allí a la cava uns 4 anys més fins que no surten al mercat. I bueno, pues que estem a l'hora de dinar, estem als informatius, una bona copa de vi ja per a fer baixar sobretot aquestes notícies de les llums tan... Doncs dius, va, copeta de vi al canto.
Per suportar-ho millor, perquè a vegades sí. Els informatius es fa bola.
Necessitem un bon vi per fer pair una mica.
Sí, depèn quina notícia, un glopet.
Molt bé, per cert, parlant de vins, estaràs content, punyetero, perquè han donat 17 medalles a la DO Terra Alta.
Més contents estarem l'any que ve, que faran el concurs a la Terra Alta.
No t'ho perdràs, no?
No m'ho perdré. Bueno, intentaré estar per allí, a veure si...
L'enhorabona també a la denominació d'origen Terra Alta i a tots aquests cellers que els han premiat, no?, per la qualitat d'aquestes garnatxes.
Molt bé. Sí, ahir vaig estar mirant una mica també, molt bé.
Hem passat l'informatiu i què passa? Bé, passen moltes coses. Però, per exemple, hi ha dies entre setmana o el cap de setmana que hi ha esports. I què passa amb els esports?
Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego.
¿Y gol?
Igual. Bueno. Pues per al rato de del futbol, pues jo hem fet la proposta d'unes cervesetes.
Unes cervesetes.
No? I segurament, que això ara mos ho explicarà el Ramon, ben segur, com que els futbols ara ja no sabem a l'hora que el fan. Si migdia, si a la nit, si a la tarda, com que les cerveses se'n fan de molts tipus, roses més lleugeretes, més potentes, amb més cos, pues sigo a l'hora de dinar, sigo a l'hora de berenar, o sigo a l'hora d'aperitiu, segurament que de la Rosita trobarem alguna cervesa que ens encaixarà per
tant. Ah,
I tant, alguna cosa.
Ah, t'ha de dir, perquè ara igual tens un partit a les 12 i mitja que a les 4
clar,
de la tarda.
Clar, no és el mateix, no és el mateix, anem clar. A hores, no.
Però, per tant, una cervesa sempre fa sorat.
Sempre ens acompanyarà.
Sí, no, que és una tradició, a més, amb el futbol. Quan el veus, està...
No pot ser amb la cervesa. Futbol sense cervesa,
no. Que seria això. No seria el mateix, això.
A més, el Ramon ha vingut carregadíssim amb una caixa de rosites.
Se m'han trencat algun got, no les botelles, encara estan senceres, o sigui, com ai, perquè gots, tot sigui com això, però no, hem portat diverses varietats, perquè la cervesa també depèn una mica del temps que faci, no és el mateix un dia com avui, que fa més fred, que fa vent, busquem una cervesa que tingui més graduació alcohòlica, que tingui algú més de cos, que si estem enmig de l'estiu, un partit a les 12 al migdia, que fa una calor que et mores, necessites algú molt més lleuger, molt més fàcil de beure.
Ara ens expliques quines varietats. Primer m'has d'explicar el que a mi més m'agrada sempre, que és la tafaneria aquesta, de com comença la història de la Rosita.
Ui,
perquè no
podem
sé
estar...
Quin...
No tenim programa, eh?
Mira, tenim fins a les dues. Tens 12 minutets, si vols, perquè m'has de dir qui són el Jaume, la Núria, la Rosita, que feien a Cuba, no?
Nosaltres, quan vam començar amb tot això, volíem fer una cosa diferent, una cervesa, i el meu amic i jo, en Pep, vam dir, anem a muntar una empresa i vam estar en un despatx de consultoria, una cosa molt avorrida. I llavors, mentre estàs en un despatx d'aquestos i tens poca feina, vam dir, escolta'm, i per què no fem alguna cosa? Primer vam pensar en fer vi, després vam pensar en fer vermut, però tot això era molt complicat i nosaltres no en sabíem ni de fer vermuts ni de fer vins. S'agradava molt, però no en sabíem de tot això. Llavors vam decidir fer una cervesa i vam fer una cervesa. Llavors vaig dir a casa que fèiem una cervesa i clar, a casa jo no ho sabia, però la meva tataràvia era cubana. Va vindre de Cuba. Jo tenia un tataràvia que se'n va anar a Cuba a fer diners. Va vindre sense un duro, però va vindre amb una dona. No, és així. Abans la gent feia les Amèriques i guanyava diners, però aquest bon home va tindre una cubana.
I llavors, quan van començar a fer, a veure com dèiem el nom de la cervesa i per què li dèiem d'una manera i tal, van pensar que fos Rosita. Quan vam sortir nosaltres, els noms de les cerveses eren molt, molt serios, eren, i sense criticar ningú, però bueno, Cruz Campo, o Mao, o San Miguel, o Budweiser, són noms que no diuen res i tal. Però Rosita, un nom de dona, un nom de la família, i és un nom d'una cervesa que cada vegada que el dius has de somriure. Rosita.
Com vau dir? Començar? Com vau començar amb la Rosita?
Van començar el 2007.
2007, eh?
Ja fa gairebé 10 anys, aquest any potser farem aniversari i tal, si ens arriben els diners, suposo que sí, alguna festa farem, perquè això ens agrada molt.
Home, clar.
I ja està. I des de llavors pues, venga, van començar amb això la cervesa, poquet a poquet vam anar aprenent les cerveses artesanes, les varietats que n'hi han, que hi ha infinitats de varietats, per cada moment
és
del dia.
És un món, això, la cervesa, també.
Pel maridatge, pels plats, el que vols, cadascú li agrada d'una manera o una altra, i mira, pues, fins ara, es van posar allà al Cuber, i vinga, i a fer la casa gran.
I amb cervesa artesana, dels pioners a la província de Tarragona.
Dels pioners a tota Espanya.
Molt bé, mira, a tota Espanya.
I van sortir. Mm-hmm. Llavors, quan... Clar, en aquest país la cervesa no té nom. Li diem cervesa, li diem birra, li diem mitjana, li diem un tercio, li diem...
Sí, molt bé, efectivament.
Però no tenen nom i cognoms, no? I poquet a poquet pues, intentem pues, posar Rosita amb aquest nom, no? I ja està.
Mm-hmm. Ramon, ho feu tot al Cuber?
Sí, el procés no és gaire complicat. També tenim visites, ho has de fer allí, però comprem la malta i allí ho fem tot. També hi ha una part molt important, el que és el cafè, allí agafem la malta, fem la fermentació, després la maduració en botella, també tinguem tota una parafernàlia per fer tot això, té la seva tècnica, tenim un mestre cerveser, abans teníem una maestra cervesera, era l'única cerveseria que tenia maestra cervesera, va tenir una criatura i se'n va anar a França perquè el seu nòvio, o el seu ara marit, és francès, i es va quedar sense maestra, i ara tenim el suplent d'un mestre, i ja està.
Quants tipus de cerveses elaborau ara mateix?
Ui, jo he portat unes quantes, però en portem...
Sí, ara penjarem una foto al Twitter ràpidament,
5 o 6 cerveses diferents, el que us deia, he portat...
I les ha portat fresquetes, eh?
Fresquetes! I ara portarem una festa...
Li regalim la llagrimeta...
Que estem de servei fins a les dues, aguanteu el tipus.
Ara que no m'ho sent ningú, ara que no m'ho sent ningú...
Ara que no s'ha vist ningú, clar que sí.
Però bé, perquè la gent teniu... A veure, l'original...
Tenim original. Aquesta, l'original, té una miqueta de mel. Mel mil flors, que el que fa és reduir una mica l'amargor del llúpol i la fa molt fàcil de beure. Després tenim una que li diem Ibori. Aquesta Ibori té una miqueta de blat, té pell de taronja i té coriandre. Després tenim la Guolla aquesta, que és més torrada. Té 7 graus d'alcohol, és més per l'hivern. Després tenim una negra, que li posem avellanes, ¿vale? I aquesta negra és ideal per postres. Algun dia heu de provar algun postre per avellanes. Això vaig copiar una mica la recepta dels cafès. Sabeu que abans amb els cafès sempre et donàvem una xocolatina de...
Sí,
perquè combina molt bé el que és el xocolata i els torrats, no? Després aquesta, la guaitipa, una ipa blanca. Bueno, tenim varietats per donar a vendre i regalar.
I ja quanta cervesa feu en total?
Fem aquest any, em sembla que seran uns 190.000 litres a l'any. Estem exportant gairebé a 15 països de fora.
Què em dius ara?
Sí, sí, sí. Quan vas exportar fora també és un altre... També necessitem un altre programa. Perquè vas exportar fora i dius, escolta, miri, que venim aquí d'Espanya, venim a vendre cervesa. Dius, no, a veure, d'Espanya, vi i oli. De cervesa no en teniu ni idea. Que també tenen raó, vull dir que...
Bueno, no, fem el que podem, no?
Sí, sí. Però vostè provi-la. Però, escolti'm, d'Espanya, vi i oli, ja n'hi ha prou, no més coses. Llavors li envies les proves, que és molt bona, si no, ja l'hi deia jo. Llavors, poquet a poquet, vas fent. Ens fa molta il·lusió, però això, anem presentant la cervesa a concursos, perquè, clar, el món de les cerveses, perquè siguis algú, així com el vi i el Parker, que et puntuen, i aquesta història, alguna altra guia, amb les cerveses, per poder estar al mapa, has d'anar presentant cerveses a concursos i que te les vagi donant premis i reconeixements. Mm-hmm. I és el que anem fent per anar fent la història gran.
Carlos, que tu sempre dius, a més, que avui en dia n'hi ha tantes de cerveses artesanes diferents, no, o que
moltes,
trobar...
Sí, sí.
No,
però tenim aquesta... els pioners ara aquí.
Ara t'anava a dir, sí, trobar aquesta diferenciació, no? I bueno, aquesta feina, també l'experiència que teniu ja.
Sí, la diferència que jo tinc amb vosaltres és que quan jo arribo a casa, a mi no em pregunten d'on vens, perquè jo vinc de treballar, per molta olor cervesa.
Vinc de cervesa, eh?
No. Jo vinc de treballar sempre.
Clar, quina
vosaltres
excusa,
no, clar, cadascú té...
Quina excusa, ja està traient els gots de la
veient els vots, perquè veu que s'apropen les dos, que posaré sintonia i ho anem obrint.
No, ja saps què dieu aquí, eh? Jo no torno a portar-me les cerveses cap a casa, o sigui, vull dir que m'anego a...
Però bé, important, abans que se'ns en vagi el temps, on trobem, bé, jo els dic el web, www.rosita.cat.
Perfecte.
I on les podem trobar? A l'Orange n'hi ha?
N'hem tingut, ara no les tinc.
Et cremaré el local. Va, sàpigues. Que ho sàpigues. Com és?
Va, no estava preparat.
Tens seguro? Tens seguro?
Sí, ja li pots fotre candela, pues.
Et cremaré el local.
Amb el tema de la cervesa, la gent de la cervesa, els cervesers, sempre van buscant cerveses. Són bastant infidels a una marca.
Totalment.
Els cervesers. I van sempre, són bastant... en un bon sentit, no? Vull dir que van buscant, van remenant, van provant coses diferents.
Ho noteu, això, Ramon? Que són...
És moltíssim. O sigui, la gent està acostumada, clar, si prens una cervesa industrial, que no passa res, jo no m'hi mor, o sigui, pots prendre les que vulguis, allò és molt similar, totes una t'agrada una miqueta més, una menys, però és molt similar. Però, clar, la gent que va descobrint la cervesa artesana, doncs li agrada provar diferents varietats. Potser és una mica amb el cafè. Si has provat sempre cafè industrial, per dir-ho d'alguna manera, doncs ara sí, ostres, aquest, prova'm aquest. Jo quan vaig a casa la veia, dic, prova'm aquest, mira, prova aquest de tio, de no sé què, prova aquest que he torrat una mica més, no sé què tal. I de fa unes coses espectaculars que és realment el que aprens. Però el problema és la fidelitat, és veritat. Això.
Amb la cervesa passa, vull dir que la gent sempre va buscant i remenant coses noves i això, i que tens, i això sí que els cervesers són...
I aquí, ara que parleu de fidelitat, estic pensant jo en el cafè de la Bea, com a clienta, jo penso la fidelitat a això, que ja passa poc, que vagis al mateix bar cada dia i sàpiguin com t'agrada el cafè, que important és això. Bea, o sigui, aquí en aquest cas també l'important és el producte, l'aigua, hem dit l'aigua, i també el professional, no? Que ens té agafada la mida, de vegades.
Jo sempre dic que el cafè es cuina tres vegades. O sigui, que la pots liar a molts llocs, no? La primera és a la planta, no? Depèn d'on plantes, com recullis, quan tardis a secar, tot això. La segona és quan el torris, no? Com qualsevol menjar. Pots fer-los més, pots fer-los menys, pots cremar-los. I la tercera és a qui el prepara.
Clar.
Per això fins i tot amb una cafeteria... Molta gent pot dir, no, que me'l serveixi ella, no me'l serveixi aquella altra. No? Perquè un te pot preparar molt bé i l'altre fer molt malament.
És que és important, que és una mica, no? A vegades quan demanes un cafè curt i segons qui te'l fa, el cafè curt, cada un fa l'escurt de la seva manera.
Això que estan escoltant de fons és el Ramon servint cerveses.
Perdoneu, però no em podia estar. Jo volia...
Però un moment, que és que si me'n va el temps i em queda un darrer maridatge per fer molt ràpidament, que és el programa nocturn.
Ai, molt bé.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Rapidíssim, rapidíssim, Carlos, amb què ens prenem aquest programa de nit?
El programa de nit, doncs fem la copa, no, ja?
Vinga.
Ja fem una copa, una bona copa. I avui m'ho hem anat a l'Ampolla. M'ho hem anat a l'Ampolla a buscar Ginebra, la Harbour, que la fan a l'Ampolla amb l'aigua dels ports de Tortosa-Beseit i després amb les plantes autòctones, sobretot del fons marí del Delta de l'Ebre, pues fan aquesta ginebra, una ginebra floral, que realment està molt xula, és molt interessant.
Vull dir... Doncs escolta, els haurem de convidar un dia a venir també,
això
que et sembla.
Això ho tinc a la llista.
A la llista, molt bé. Doncs escolteu, hem de posar el punt i final. Jo us agraeixo moltíssim, de veritat, que us hagiu prestat a fer aquest maridatge radiofònic. Ja saben, si ara han de buscar cafè, demanin Cafè Ciano d'Alcover. Els dic el web també, www.cafeciano.com. Bea, un plaer.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
I cervesa, doncs, la Rosita, no? www.rosita.cat.
Perfecte, Ramon, moltíssimes gràcies. I tornarem, sempre que es dieu,
quan
jo torno,
vulgueu,
eh?
Quan vulgueu.
Jo quan vingut doncs... també, eh?
Sí. Micròfons oberts, gràcies. Vagi bé.
Vinga, gràcies.
Amb això posem el punt i final al programa d'avui, en aquest programa per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi molt bé.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.